UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 7 de desembre, arrenquem edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, avançant els principals continguts informatius de la jornada en format titulars, començant per la reunió entre representants dels agents i la policia local, entre els agents de la policia local i el govern de divendres passat, que va acabar sense acord. Els policies asseguren que la revisió de llocs de treball es pot implementar dins la legalitat si hi ha voluntat política i reclamen a l'executiu que compleixi amb els compromisos adquirits. Exposen que l'informe confirma que agents i el conjunt dels treballadors municipals pateixen una discriminació salarial bestial. El comitè d'empresa i la junta de personal han anunciat la convocatòria d'una assemblea general pel dimarts 14 de desembre. I ho hem sabut fa pocs minuts, llum verda a la vacunació dels menors d'entre 5 i 11 anys. La Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'administració de la vacuna contra la Covid en infants d'entre 5 i 11 anys, com dèiem, el col·lectiu poblacional que encara no està immunitzat i en el qual s'han disparat els contagis. A partir del 13 de desembre, Espanya rebrà una remesa de 3,3 milions de dosis de la vacuna pediàtrica de Pfizer. Seran les comunitats autònomes les que decidiran com s'administraran. I a tot això, l'hospital que es blinda davant l'augment de contagis. Des d'avui, les visites a pacients no Covid es limiten a una hora al dia, a la franja d'una a dues. Les famílies que no poden visitar els pacients disposen d'un punt de recollida de pertinences al vestíbul del centre. Les restriccions tenen per objectiu reduir la circulació de persones dins les instal·lacions hospitalàries i, per tant, el risc de contagi. Tot plegat en un context preocupant. Segons dades del Biocoms, en l'última setmana s'han diagnosticat 76 casos positius de coronavirus a Calella, on el risc de rebrot continua en un nivell molt alt. Avui també escoltarem a restauradors fent balanç dels primers dies d'obligació del passaport Covid per entrar als seus locals i ens farem ressò de la incertesa del relleu de Pere Porti com a síndic municipal. En una entrevista al programa La Ciutat, Porti ha explicat que l'Ajuntament no ha obert encara el procés per elegir el seu successor quan ell ja havia comunicat la seva decisió de plegar a finals d'any. Degut a les actuals circumstàncies, però, Porti ha acceptat mantenir-se en el càrrec fins al mes de febrer a tot estirar. També ha fet balanç de la seva gestió i ha dit haver-se topat amb dues línies vermelles a l'Ajuntament. I pel que fa al temps, augmentarà la nuvolositat aquestes pròximes hores al Maresme, però no s'esperen pluges avui amb termòmetres que han registrat màximes per sobre de les d'ahir amb valors de fins a 17 graus. Es constaten posicions encara allunyades en el conflicte laboral entre policies i govern municipal al fil de la revisió de llocs de treball després de la reunió que van mantenir divendres passat. Els primers reclamen que es faci efectiva l'actualització de sous i que es pressuposti de cara al 2022 perquè, segons asseguren, és viable en termes legals. L'executiu exposa tot el contrari i es remet a l'articulat de la Llei General de Pressupostos Generals i a les indicacions dels tècnics municipals. Tot plegat ha desembocat en una crisi policial que s'arrossega des de fa dues setmanes amb un servei encara en quadre que podria estendre's a altres col·lectius de treballadors. I és que el comitè d'empresa i la junta de personal, en les quals UGT n'és el sindicat majoritari, han anunciat la convocatòria d'una assemblea general pel dimarts 14 de desembre. El responsable d'administració local de la UGT, Àngel Caparrós, ha explicat a aquesta casa que la valoració de llocs de treball constata que el personal de l'Ajuntament està patint una discriminació salarial, ha dit, bestial. Exposa que és urgent posar-hi solució i no només per resoldre la inestabilitat de la policia local, on en els últims 10 anys s'ha registrat la fugida de més d'una quarantena d'agents.
Aquesta valoració ens ha fet una radiografia, ens ha posat de manifest la discriminació salarial que hi ha en aquest Ajuntament. És el que ha fet, un treball tècnic minuciós que s'ha fet durant 2 anys. I per què? Per ara guardar-lo en un calaix emparant-te en la catastat dient un treballador que està fent d'interventor i només te'l creus a ell i no mires fora el que estan fent fora. Els ajuntaments que volen pagar les valoracions busquen fórmules, el que s'està fent a tot arreu. S'estan buscant fórmules, o augmentant el capítol 1 o no augmentant el capítol 1, però sempre dins de la llei.
En una entrevista a Ràdio Calella Televisió, Caparrós ha acusat el tinent d'alcaldia de Seguretat de tergiversar i manipular la informació pel seu interès polític. En aquest sentit, ha qüestionat que remeti únicament a les indicacions del tècnic, de les quals, per cert, no se'n té constància per escrit, sense contrastar-ho amb altres àrees, com per exemple la de recursos humans. També ha reprovat que el govern s'hagi tancat en banda i ni tan sols explori quins mecanismes s'han activat en d'altres ajuntaments per actualitzar els sous dels treballadors municipals. Els de la policia local no compren les explicacions donades per l'executiu sobre el límit salarial que estableix la Llei General de Pressupostos de l'Estat. Diuen que és un articulat que ja existia quan es van iniciar els treballs de la valoració de llocs de treball i, per tant, també quan es van comprometre a implementar-la. Això va ser primer durant el vermut de Nadal del 2019, poc més de 2 mesos abans de l'esclat de la pandèmia, i amb la consignació, llavors també, d'una partida de 175.000 euros en el pressupost del 2020, que finalment es va acabar revertint a l'urgència de la Covid.
Aquí volen enganyar, és a dir, la llei de pressupostos ja portem més de 20 anys, i estarem 20 anys més i no ho veurem, que sempre aquest article, aquest famós article de la llei de pressupostos, sempre ens està taxant, ens posa un sostre de despesa. Ells en diuen l'altre dia a la reunió que quan ells van aprovar aquesta partida és que van ser molt il·lusos, ens diu literalment, és que van pecar d'il·lusió, ens vam il·lusionar i pensàvem que potser l'Estat, després de 20 anys, treia aquest sostre de despesa. Això és que no té sentit, això no s'ho pot creure ningú. Es van generar unes expectatives molt grans en els empleats de Calella, perquè hem de recordar que fa més de 15 anys que no s'aprova una valoració en aquest ajuntament. Està totalment desfasada. Hi ha una discriminació salarial bestial. És a dir, tenim administratius que fent les tasques idèntiques o molt similars estan cobrant una diferència de 2.000 euros l'any. Tot això s'ha d'arreglar i s'han de buscar les fórmules per fer-ho.
El responsable d'UGT al Maresme, que és el sindicat majoritari entre els treballadors de l'Ajuntament de Calella, reconeix que la reunió de divendres passat va ser decepcionant perquè van constatar que el govern es manté en una posició inamovible, que no hi ha voluntat política, diu. Segons Caparrós, això podria deure's a una qüestió de disponibilitat econòmica.
Jo no crec que l'Ajuntament s'embargui en aquesta aventura. Es deixa una despesa d'entre 15 o 20.000 euros, no sé el que va costar contractar aquesta empresa. Això són diners del municipi, dels ciutadans. Com expliques que jo m'he gastat 20.000 euros per després agafar aquest estudi i guardar-lo en un calaix? Els diners van anar molt bé per tapar forats per la pandèmia, però després ja s'han oblidat. Suposo que no hi ha disponibilitat pressupostària, no sé què és el que és, però jo crec que hauran de buscar la fórmula per intentar fer front a aquesta valoració.
El comitè d'empresa i la junta de personal de la plantilla municipal, com dèiem, convocaran pel dimarts vinent 14 de desembre una assemblea general de treballadors per informar-los del conflicte laboral i estan cridats els 180 empleats de l'Ajuntament de Calella. La idea és compartir la informació que ha originat la crisi policial amb la resta de col·lectius que defensen estan igualment afectats per la negativa del govern d'implementar la valoració de llocs de treball. En aquest sentit, Caparrós ha lamentat que el tinent d'alcaldia Torres digués públicament que els agents tenen una actitud poc solidària i només es mouen pels seus propis interessos. A tot això, el cos de la policia local continua en quadre la plantada per reivindicar la implementació de la valoració de llocs de treball, ha afectat la prestació del servei públic, agreujat per les nombroses baixes que es venen arrossegant en les últimes 2 setmanes, un extrem que ha despertat certes suspicàcies i a les quals també hi ha respost el representant sindical.
Darrere d'aquestes baixes hi ha un comunicat de baixa, a més, per un facultatiu, i no li puc dir res més. A més, em consta que l'Ajuntament té mitjans per controlar aquestes baixes si sospita. I, de fet, em consta també que la mútua, que té encarregada el control de les incapacitats temporals per contingències comuns, perquè l'Ajuntament ho té contractat, aquesta funció la té contractada en la mateixa mútua Cepello, doncs ja està fent controls per verificar que les baixes compleixen en tot l'establert legalment.
Dels 46 treballadors de la prefectura de la policia local de Calella, més d'una vintena estan de baixa i això impedeix cobrir tots els torns, especialment durant el cap de setmana. És per això que es continua demanant el suport dels Mossos d'Esquadra. 1:10, ho hem sabut fa poca estona. A partir del 13 de desembre, Espanya rebrà una remesa de 3,3 milions de dosis de la vacuna pediàtrica contra la Covid de la farmacèutica Pfizer per iniciar la campanya d'immunització dels infants d'entre 5 i 11 anys. És el col·lectiu que encara no està protegit i en el qual s'han disparat la incidència, el nombre de contagis, amb una mitjana de 390 casos per cada 100.000 habitants, respecte als 234 de la mitjana general. La Comissió de Salut Pública, que reuneix els tècnics de les comunitats autònomes i del Ministeri de Sanitat, ha aprovat aquest matí la vacunació. Cada territori decidirà com, quan i on s'administraran les dosis. Els infants d'entre 5 i 11 anys que es vacunin no rebran la mateixa dosi que els majors de 12, ni tampoc la dels adults, sinó una tercera part, aproximadament uns 10 micrograms del fàrmac contra el virus. També les comunitats autònomes decidiran si la vacunació comença pels infants més vulnerables o es fa per trams d'edat. A finals de novembre, l'Agència Europea del Medicament va donar el vistiplau a l'administració del sèrum desenvolupat per BioNTech i Pfizer als menors de 12 anys, com ja fa temps que passa als Estats Units i al Canadà. França també ha recomanat les injeccions pels nens i nenes. Donades les conseqüències de la malaltia entre el col·lectiu, que acostuma a ser lleu, la immunització infantil a Espanya no és urgent, però sí important per tal d'avançar en la protecció del grup i disminuir la circulació del virus o l'aparició de noves variants. I a tot això, el Sant Jaume, que recupera restriccions davant l'augment de contagis de la sisena onada, ja ho saben, agreujada per l'aparició de la variant Omicron. La direcció del centre ha informat que a partir d'avui el règim de visites a pacients no Covid ingressats al Sant Jaume es limita a un únic acompanyant i només una hora al dia, d'una a dues. Les famílies que no poden complir amb aquest horari, a més de les que tenen pacients Covid, que per tant no poden visitar, disposen d'un punt de recollida de pertinences al vestíbul. També hi ha noves instruccions sobre l'accés dels acompanyants de pacients que tenen programada una intervenció quirúrgica i els que tenen cita a consulta externes, amb comptades excepcions, sempre sota supervisió del personal, només es permet l'entrada del pacient. Segons ha informat la corporació, es permet, això sí, l'entrada d'un acompanyant als pacients quirúrgics, els que tenen programada una intervenció i els que s'atenen a l'hospital de dia. A consultes externes només hi podrà accedir el pacient. Es farà una excepció, com dèiem, en el cas de visites pediàtriques i obstètriques. Unes mesures que s'adopten en un context preocupant en què es disparen els contagis, també aquí a Calella. Segons dades del Biocoms, en els últims 7 dies s'han diagnosticat 79 casos positius per coronavirus a Calella, per sobre dels contagis que es van comptabilitzar la setmana anterior. Aquestes dades situen la incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants aquí a Calella, atenció, en els 650. Calella és una ciutat que compta amb molts establiments afectats per la nova mesura presa per l'executiu català per tal de frenar els contagis. És l'ús obligatori del passaport Covid per entrar a bars i restaurants. Això ha generat alguns dubtes. El propietari del Frankfurt La Riera, Eduard Monràs, ha dit que la restauració s'ha vist obligada a fer una feina que, diu, no li pertoca.
Això és un tema que haurien d'estar lluny. Els agrada molt tirar pilotes fora i fer que al final el propietari del local, el propietari de qualsevol establiment que ho demani, és igual, estigui enfrontant-se als clients. Hi ha molts clients que no estan vacunats i hi ha molts clients que sí. Llavors, com ho fas? Com ho gestiones? O sigui, al final ets tu que et tens que barallar amb els teus propis clients.
A més, els problemes tècnics han anat de la mà de les primeres hores de l'aplicació d'aquesta nova normativa impulsada pel govern català, tal com ha explicat Òscar Pastor, de Can Xena. Diu que hi ha hagut problemes per llegir, per escanejar els certificats impresos.
Molta gent no ho té, i la gent que ve en paper és complicat fer-ho, perquè no se llegeix bé amb el mòbil, però bueno, en principi la gent col·labora.
Malgrat totes les dificultats, la majoria coincideixen en el fet que han perdut certa clientela arran del passaport Covid. El síndic municipal afronta les darreres setmanes del seu mandat amb la incertesa de si tindrà o no relleu. Pere Porti, que avui ha passat pel programa La Ciutat, ha explicat que va presentar la renúncia amb la intenció que es fes efectiva a finals d'aquest any, però que a hores d'ara encara no s'ha activat el procés per elegir qui el substituirà en el càrrec. Per sort, i degut a les actuals circumstàncies, fa unes setmanes va prendre la decisió de mantenir-s'hi, com a molt tard, fins al mes de febrer, valorant que s'havia de convocar un ple extraordinari i l'agenda política està prou apretada, més tenint en compte que l'alcaldessa està actualment de baixa mèdica. En aquest sentit, ha dit que creu que no se li donarà relleu.
Em vaig oferir per treure una mica de pressió Llavors, però això, doncs clar, t'estic parlant de finals de setembre, vol dir que a finals d'octubre a mi s'hagués tingut que acceptar la renúncia i ja automàticament entrar en el procés aquest. Aquest procés no s'ha començat. O sigui, si jo plegués ara 31 de desembre, ni s'ha convocat la plaça.
No obstant això, Peri Porti fa un bon balanç de la seva funció com a síndic municipal, intentant, ha dit, donar resposta a totes les persones que hi han acudit demanant la seva intermediació amb l'administració municipal. En termes generals, diu que ha pogut desenvolupar la feina amb normalitat, a excepció de les dues línies vermelles que, diu, s'ha trobat.
Hi ha el problema de que quan tu punxes massa... Jo he tingut dues línies vermelles en aquest mandat, Dues línies vermelles a Calella. Un departament... i una persona, o sigui que són dues línies que allà no pots avançar. Jo com a síndic crec que puc demanar a tota l'administració actes i conseqüències del que fan. I aquí, doncs aquí no.
Pere Porti, que ha passat avui pel programa La Ciutat, on se l'ha entrevistat. Per cert, que podeu recuperar l'entrevista al portal web de Ràdio Calella Televisió. Altres notícies a comarca. Incendi mortal a Vilassar de Mar ahir a primera hora del matí. El matrimoni que vivia al setè pis del número 219 del carrer de Maria Vilà va perdre la vida com a conseqüència del foc que es va declarar dins l'immoble. Quan hi van arribar els bombers de la Generalitat, les flames estaven totalment desenvolupades i s'havien propagat fins i tot per alguns tendals de la façana. Es van fer tasques d'extinció tant a l'interior com a l'exterior de l'habitatge. També es van haver d'evacuar una quarantena de persones i confinar els residents de les plantes superiors. Un total de 16 dotacions dels bombers van participar en l'operatiu, juntament amb Mossos d'Esquadra i 6 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques. Més coses. A Canet, les famílies de l'escola Turó del Drac han iniciat una recollida de signatures en contra de la imposició del 25% de les classes en castellà. Són les mesures cautelars dictades pel TSJ a partir de la denúncia dels pares d'un alumne de P5 del centre que havien demanat que s'equiparés castellà i català en el nombre d'hores lectives impartides en cadascuna de les llengües. El tribunal, que no ha entrat en el fons de la qüestió i a l'espera de resoldre la denúncia, ha dictat aquestes mesures cautelars que només s'aplicaran al grup de P5 del menor. Els impulsors de la recollida de signatures demanen que es mantingui el model d'immersió lingüística. L'Ajuntament de Canet de Mar, de la seva banda, els ha donat públicament suport. Diu que la mesura és un atac a l'escola catalana. I atenció, perquè la nova llei de trànsit endureix, entre altres, les sancions per l'ús del mòbil al volant. El Congrés dels Diputats va aprovar dijous de forma definitiva la nova llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, que preveu sancions més dures en algunes infraccions i ho fa amb l'objectiu d'aconseguir reduir a la meitat les víctimes mortals i greus per accidents de trànsit i apropar-se a les 0 morts de cara al 2050. Amb la nova llei, tenir el telèfon mòbil a la mà mentre es condueix, encara que no es faci servir, suposarà la pèrdua de 6 punts al carnet de conduir. El mòbil només es podrà utilitzar amb mans lliures, però si amb això el conductor es distreu, s'aplicarà una sanció amb retirada de 3 punts al carnet i 200 euros de multa. La nova normativa també elimina el marge de 20 km per hora que hi podia haver per avançar un altre vehicle. A partir d'ara, els límits de velocitat de la via no es podran sobrepassar en cap cas. També s'ha establert la prohibició de portar detector de radars al cotxe. Això se sancionarà amb 3 punts menys al carnet i 500 euros de multa. També penalitzarà amb la retirada de 6 punts el llançament d'objectes a la via, davant del risc d'accidents i d'incendis que poden ocasionar. Els ciclistes quedaran més protegits amb la nova normativa, que preveu sancionar també amb 6 punts menys els conductors que no respectin la distància de seguretat d'un metre i mig en el moment d'avançar-los. Serà obligatori canviar totalment de carril en el cas que vies amb més d'un carril per sentit de circulació. Finalment, també la llei estableix que els patinets elèctrics no podran circular per la vorera i l'obligatorietat de dur casc a les ciutats, entre altres noves mesures.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs avui un matí de dimarts amb sol, amb alguns núvols prims que durant la tarda aniran en augment, amb nuvolositat formada per núvols mitjans, per tant poc importants, que no han de deixar anar precipitacions. Avui jornada de vents fluixos de component nord-est, amb matí moderat, amb ràfegues fortes que poden arribar als 60 km hora. Mar en estat de maró a tota la costa de la comarca. I atenció, perquè les temperatures han de pujar a mínimes que arribaran als 7 graus i màximes que oscil·laran entre els 12 i els 17 graus aquí al Maresme durant la jornada d'avui.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 22 minuts, posem punt i final aquí a l'info d'avui dimarts 7 de desembre, els controls tècnics Víctor Riera. I tornarem amb més notícies. Això serà dijous, aquest dijous demà tenim festiu, demà és dia festiu i per tant no hi haurà informatiu i tornarem dijous puntuals a la 1 del migdia. Fins llavors, que acabeu de passar molt bon dimarts. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.